L'audiovisual.
Música de Wolfgang Erich Kongl per obrir any, és a dir, el primer del 2024. Un audiovisual amb en Diego Monroy, dedicat, com sempre, a la música de cinema, a les bandes sonores i als quatre compositors, Franz Waxman, Bernard Herrmann, Jerry Goldsmith i James Horner, que estan protagonitzant aquesta temporada d'un programa que sempre, entre 2 i 3 de la matinada, si ens escolteu en directe, o bé, quan vulgueu, que és el que és comodíssim avui dia, seguirà oferint-vos la possibilitat de, senzillament, desconnectar durant una hora per sentir música preciosa. Sempre hi ha un clàssic veterà que saluda els protagonistes del programa de la nit. En aquest cas, aquest músic, aquest nen prodigi vianès descobert per Gustav Mahler, va acabar a Hollywood i va fer les partitures d'algunes de les més exemplars pel·lícules de la Warner Bros. Als anys 30, a les primeríssimes tentatives del cinema sonor amb personalitat pròpia. I aquesta era la primera entre Errol Flynn i Olivier de Havilland com a protagonistes. Aquella pel·lícula de pirates amb una música de marina espectacular, d'aventures absolutament insuperada, que va dirigir Michael Curtis l'any 1935 i que va imitar i homenatjar directament John Williams, com ha fet tota la música de la Guerra de les Galàxies. Amb això obrim un programa que, evidentment, ha de donar pas immediatament a Franz Waxman. I Franz Waxman és d'aquella primera generació, però, diguem, mitja generació més tard, i era també un músic que procedia de centre Europa. Ja hem fet molt Waxman aquesta temporada, com per anar veient la seva evolució, que el va dur a guanyar un primer Òscar a la millor banda sonora. El sentíem la setmana passada amb el Sunset Boulevard de Billy Wilder. Doncs 2 anys seguits va guanyar l'Òscar a la millor banda sonora, i la segona va ser un 1951, i va ser gràcies al film Un lugar en el sol, A Place in the Sun, que va dirigir George Stevens, i que era una segona versió adaptada de la novel·la de Theodore Dreiser, Una tragèdia americana, que ja havia fet Bjørn Stenberg a primers dels 30. El retrat de l'ambició d'un noi jove enamorat d'una noia, però que després descobreix que hi ha un partit més interessant entre la bona societat del lloc, i per tant li molesta l'antiga nòvia, que acaba ofegada en un llac. No estic fent spoilers, la novel·la hi és, i és una història molt ben coneguda, balzaquiana absolutament, i com a la heredera, Montgomery Clift és, en aquest cas, qui se n'aprofita de la noia. En aquest cas, la seva amiga Liz Taylor, que és la noia rica, i Shelley Winters, la noia pobre. Aquest segon Oscar molt diferent del que sentíem la setmana passada. Es tracta d'una banda sonora totalment adaptada als modismes del jazz, però que fa una lectura originalíssima en aquell moment, absolutament sinfonista. Una música que alterna l'elegància, el savoir-faire, l'equilibri del món dels rics, per entendre'ns, aquest món de vellut, etc., amb trencaments totals i absoluts. La trompeta solista protagonitza immediatament, i que són canvis radicals de ritme, i que a més signifiquen molt, perquè és realment quan la història de l'amor esdevé absolutament criminal. I la ment del personatge principal es pertorba definitivament, i tot se'n va a orris, i fa molta pena, fa molta pena. Per tant, gran segona banda sonora d'Oscar de Franz Waxman, aquest Un lugar en el sol, interpretada per la National Philharmonic Orchestra, dirigida per Charles Gerhardt, amb una suite que inclou els temes Preludi, Àngela, Llac, Lund, Comiat i Deliri i Adeu-siau. A Place in the Sun, un lugar en el sol. El film era de George Stevens, 1958, i la música de Franz Waxman, Oscar a la millor banda sonora d'aquell any. Passarem a Bernard Herrmann i serà el canvi radical, com sempre, que li toca, tot i que ara us explicaré un parell de característiques especials de la banda sonora que sentirem avui, perquè és la que més s'aproxima al que sentíem al començament del tot amb Korngold i la seva partitura d'aventures marines de Capità Blood. Es tracta d'una pel·lícula d'aventures, es tracta d'una pel·lícula, diguem, de cinema colonial, de la Fox, una partitura feta, a més, en sentit de submissió, encara que rebel a l'estudi, mai els hi donava exactament el que ells volien, però en aquest cas estava complint amb una obligació contractual. En l'època que ja dèiem la setmana passada, en què havien de lluir el CinemaScope, que acabaven de presentar en societat aquesta productora amb els colorins corresponents i, sobretot, el que més mana en aquest cas, amb uns equips estereofònics renovats en les sales de cinema on hi havia el CinemaScope. Sí, eren estereofònics 6 pistes i tot això obligava un replantejament tècnic importantíssim en els compositors de l'època. La història és la d'un protagonista militar que és mig anglès i mig indi i ha de demostrar en l'exèrcit anglès doncs quina és la seva fidelitat primordial en el moment que hi ha una batalla a la Índia entre anglesos i indis. No, Tyrone Power era el protagonista. Però el que ens interessa de veritat, a banda de la petita història d'amor amb Terry Moore, que era l'actriu del film, és això. Herrmann t'ho prenso com un repte tècnic. Pur espectacle sonor, que ha de sonar potent, i a més la productora li exigeix que la gent es quedi bocabadada d'on surt el so d'una cosa, de l'altra, de la sensació d'estar enmig d'una sala de concert, etc. Tot això, a més, lligant amb l'acció del film, per tant, i amb l'equip de so, s'havia de fer doncs, un treball molt, molt, molt interessant. Però havia d'haver, lo típic, els ostinatos per les escenes d'acció, les pàgines líriques per les escenes d'amor, notes de perfum oriental pels moments exòtics de l'aventura que estaven explicant. És a dir, no hi ha una aposta per renovar el gènere musical cinematogràfic de l'època, però sí una autosuperació per part de Bernard Herrmann en aquest sentit i, això sí, seguir donant un protagonisme important als instruments que en aquella època li interessaven, que eren els vents, les fustes i la percussió. Amb tot això, us oferim una suite. Una suite d'aquesta pel·lícula que encara no he dit com es diu, King of the Hyber Rifles, aquí titulada El Capità King, que va dirigir el director Henry King. O sigui que tot anava de reis. No Bernard King, però sí Bernard Herrmann, el compositor, era l'any 1953, i ell personalment va dirigir la suite que ara escoltareu i que inclou els títols de crèdit, El pas de la muntanya, La tempesta i Nocturn. Amigues i amics, el gran Bernard Herrmann.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Si permeteu ara un comentari, després de tot el que us heu explicat d'aquesta banda sonora de Bernard Herrmann, el Capità King, que acabem d'escoltar, potser us ha sorprès una cosa, i és que és cert, és veritat, hem parlat de l'estereofonia i del treball fet específicament per sales de cinema amb un primitiu estereofònic 6 pistes. El problema que hi ha, molt sovint, en la història de la música de cinema és la poca cura que s'ha tingut en la conservació dels materials, especialment dels originals. Moltes cintes de gravació originals estan perdudes absolutament en els arxius de les productores americanes, no hi ha cap mena d'interès en aquest sentit, i per tant normalment s'han fet còpies de còpies de còpies, igual es creien els negatius de les pel·lícules, que també acabaven sent invisibles gairebé per culpa de les còpies, ja no de negatiu original, sinó d'una altra còpia. O sigui que realment aquí hi ha una feina que no, que s'intentava fer, però que ara ja no es fa, per intentar preservar aquests materials. Us ha sonat probablement molt mate, molt mono, molt poc brillant en el sentit que jo us ho venia. Heu d'entendre que una cosa és la descripció de com es va fer aquesta partitura i l'altra és com ens ha arribat als nostres dies en aquest so que no és precisament l'estàndard que estem acostumats. Canviarà la cosa amb el que seguirà, que és El viento y el león, The Wind, the Lion, la música que va fer Jerry Goldsmith per la pel·lícula dirigida per John Milius l'any 1975, que per cert és un treball que transita situacions i característiques semblants a l'anterior. És una història colonial també, però aquesta ambientada en el Rif, i és una ficció basada en personatges reals, el d'un líder del nord d'Àfrica que va capturar a una vídua americana i el seu fill, i un pair d'icaris, això va passar de veritat, i es va provocar un conflicte internacional que va implicar també a qui era president dels Estats Units en aquella època, Theodore Roosevelt. No parlo del Roosevelt de la Segona Guerra Mundial, sinó del que va ser president amb el canvi de segle anterior. Sean Connery, Candice Bergen i Brian Keith eren els protagonistes d'aquesta pel·lícula que explicava la incompatibilitat de dues cultures, però on neix en un moment determinat també la comprensió, l'admiració mútua i l'amor. En parlem de la senyora i del capdill interpretat per Sean Connery. La van rodar a Andalusia, evidentment els palaus que surten són de Granada, és un brillant espectacle d'acció, novel·lesc, molt, molt de mentalitat moderna, per entendre'ns. Va ser nominada a l'Òscar al millor so, però també a la millor banda sonora, que Jerry Goldsmith encara no tenia, i amb un tema de gran dignitat per conduir totes les variacions i el desenvolupament de la partitura, sentireu realment un joc espectacular d'instrumentació, com sempre, on el vent i la percussió tenen aquí també un paper essencial. És un Jerry Goldsmith at the top total, i dirigeix ell mateix aquesta suite que interpretarà la Münchner Symphoniker, que és qui va enregistrar originalment la música, per tant és l'enregistrament original per la pel·lícula, aquest sí ben conservat, amb orquestacions d'Arthur Motor i els temes títols de crèdit, el Rif i el Mur, el Campament, el Palau, l'Atac de Rei Suli, Hostes de Rei Suli, El Senyor del Rif, Proposta de Llibertat i crèdits finals de El Vent i el Lleó. Thank you. Sí, això era El viento y el león, de Jerry Goldsmith. El contrast del que vindrà ara serà absolut i total, i per acabar el programa serà amb James Horner, evidentment. Es tracta de Field of Dreams, Campo de Sueños, un film a la mida d'una nova estrella jove del cinema americà dels 80, el 1989, Kevin Costner, joveníssim, amb un director que no té cap mena d'importància, que estava al seu servei, Phil Alden Robinson, i un model de cinema americà com el millor dels somnis possibles. Una borrada d'història, realment, la d'un pagès que sent veus i decideix transformar el seu camp de blat en camp de béisbol. Té una il·luminació divina. És l'any 1919. I passem del món rural a una bíblia adaptada al món de l'esport directament, no? Fer en Amèrica i en la terra promesa, que en aquest cas és aquesta, no? La gespa d'un camp de béisbol. Increïble. Les emocions no poden ser molt més simples que les d'aquest film. Una èpica d'estar per casa, un repartiment que inclou el gran Burt Lancaster en un dels seus últims papers, això sí que ho hem de mencionar, i una qüestió patriòtica per resoldre, i és que el miracle real, amb tan poc material interessant per entendre'ns, és que de tota manera James Horner, convençut de que ho havia de fer, va fer una obra mestra directament d'una bellesa que és inexplicable i inevitable, perquè és pura manipulació sonora, és evidentíssim, però és tan bella que no tens més remei que rendir-te. I als seus peus, senyor James Horner, amb un únic tema de la banda sonora que es diu El lloc on els somnis es fan realitat, acomiadem el programa d'avui amb James Horner dirigint la seva partitura de Campo de Sueños.